Si sona jazz, els habituals del Penedès en xarxa sabeu que aquest dissabte al vespre Jazz Club Vilafranca programa concert a l'Auditori de Vinzeum i que dimecres aquí a Ràdio Vilafranca reunirem Jazz Club Vilafranca i Vinzeum. En aquest cas ens acompanya Marc Laguna pel Jazz Club Vilafranca. Bon dia.
Bon dia.
I per Vinzeum tenim el seu conservador, el Jordi Ferrer. Ben tornat.
Gràcies, bon dia.
Marc, aquest dissabte, 8:45, Anton Jahl Quartet, tocant Coltrane, un concert especial en majúscules, un plat fort.
Sí, sí, és una mica com... es fa un tribut a un dels discs més importants de la història del jazz clàssic, per dir alguna cosa, que és de l'any 65, de John Coltrane, que era com... és un dels referents de la història del jazz, i el bateria Anton Jahl el que ha fet és reunir un grup per fer, una mica fer un tribut a aquest disc i el repertori que s'identifica amb John Coltrane d'aquesta època dels anys 60-65.
Tenim la sort que ho han enregistrat i han pogut fer un tastet.
Sí,
del que sonarà dissabte.
Sí, hi ha el concert a YouTube de fa uns mesos, tot i que no han enregistrat un disc, però sí que almenys es pot fer una mica una escoltada prèvia del que serà. Són un pèl diferent que l'original, perquè són músics diferents, no? I tenen una altra manera de fer. Però la idea crec que és reviure una mica aquest moment que és molt referent per tota la gent
que... És molt mític.
Sí, per tota la gent que... Tot el jazz, a la gent que li agrada molt el jazz, no? Que és com un tipus de públic molt concret, i sobretot pels que s'hi dediquen, no? És aquest so del John Coltrane de finals dels 50, principis dels 60, és com un referent. I molta gent, o sigui, tots els músics que més o menys jo soc músic de jazz també una mica, doncs ho hem après a tocar escoltant aquesta música, no? I és una mica, i sobretot a més l'Anton Jahl, que és bateria, el baterista que tocava amb el Coltrane, és un referent per totes les bateries de jazz, no? Igual com, gairebé tots els components d'aquell quartet mític són referents per tothom, no? I llavors és com, a més, aquest any són 60 anys de l'enregistrament d'aquell disc, i l'Anton ha fet aquest projecte. I faran, crec que, si no m'equivoco, hi haurà ells tocaran el disc aquest, Love Supreme, que és, en realitat no són com cançons separades, sinó és com una obra, com una suite, que en diuen, amb quatre moviments, i després faran, doncs, això, repertori més o menys de la mateixa època que acaba, doncs, harmonitzant molt bé amb el mateix disc.
Mm-hmm. Presenta'ns aquest quartet que ha reunit l'Anton Jahl, perquè hi ha primeres espases aquí.
Sí, l'Anton Jahl és el líder, que és suec i fa quant temps que viu a Barcelona, si no m'equivoco. El John Coltrane d'aquest dissabte és el Vicent Macián, que és un saxofonista valencià, que també és molt... hi ha molts músics de València que venen a parar a Barcelona, i ell és un dels referents d'aquesta escena, no? Valenciana catalana. L'Albert Bové, que bueno, pues, també no puc dir gaire d'ell, però és un també és un referent de l'escena catalana, ell crec que viu a París, i el Tom Warburton, que és un contrabassista que ja fa bastant de temps que està per aquí a Barcelona també, que és americà, però fa uns 20 anys o així que viu per aquí, i sí, són els quatre són músics coneguts per tothom.
I l'Anton, ell és suec i també està instal·lat a Catalunya?
Sí. No sé quan fa que està per aquí, però sí que... Em sembla que toca amb alguns projectes més, no tant d'aquest tipus de música que portarà aquest dissabte, sinó més blues i això, però sí, porta temps.
Podem dir que pels amants del jazz és una actuació molt esperada, que gaudireu molt?
Sí, perquè clar, tots tenim una mica la referència, no, del disc, i clar, doncs, generarà opinions i sensacions segur, no? A veure, ostres, mira, com han tocat aquesta cançó o tal. Perquè el disc de Love Supreme no és una música que estigui molt, com molt estipulada com s'ha de tocar, perquè és una música molt oberta, molt, en què la part improvisativa és molt important. I...
Per tant, dona joc.
Sí, exacte. I llavors, doncs, a veure com, a on porten ells, doncs, la idea musical d'aquest disc.
Són 60 anys de Love Supreme, per tant, parlem de vinil.
Sí.
Un disc, un vinil, que deveu tenir més d'una casa, no?
Sí, clar. Bueno, jo ja vinils no... Soc més de Spotify, diguem, amb els pros i els contres del tema, però sí, clar, és un... Almenys els col·leccionistes segurament el tenen tots. No?
Tenen el vinil a casa. És el concert d'aquest mes que ens proposa Jazz Club Vilafranca, dissabte a 8:45, aquest homenatge al 60è aniversari de Love Supreme, a càrrec d'aquest quartet que ha reunit Anton Jal. Marc Laguna, moltes gràcies per presentar-nos la proposta i que la gaudiu dissabte.
Moltes gràcies a vosaltres.
I del jazz d'aquesta proposta de dissabte que acull Vinzeum, passem a conèixer, a descobrir el que Vinzeum ha anomenat Operació Bota i que Jordi Ferrer s'ha prestat a compartir i explicar-nos en antena. Jordi, què vol dir Operació Bota? Bueno, no és la primera, tampoc.
No, és la... Diguem que el museu, tot i haver inaugurat i tenir totes les coses ben posadetes allò, continuem amb les nostres operacions especials. Una cosa que a mi personalment em dona molta vidilla, perquè...
Motiva, no?
Motiva, és molt motivador. Bé, és una operació que ve fruit d'una proposta de donació d'un particular, una senyora particular, que va contactar amb nosaltres a partir d'una cerca científica que no té res a veure ni amb el vi ni amb res d'això.
Però hi havia un contacte.
Però hi havia un contacte i llavors em va dir, ostres, estem arreglant una casa en un lloc així una mica remot i petitó i tenia una bota que ens sembla peculiar, a veure si us interessa. Va enviar una fotografia, tipològicament em va semblar que era interessant, ho vam debatre amb l'equip i vam veure, bueno, doncs haurem de saber a veure si està en condicions físiques, per dir d'alguna manera, adequades, doncs estaria molt bé poder-la entrar dintre del fons del museu. No a l'exposició estable, perquè ara mateix no hi té cabuda, però sí, com a mínim, tenir-la a les reserves, perquè realment és una tipologia ben rara.
Com és aquesta bota que va cridar l'atenció de l'equip?
Bé, és una bota feta amb dogues, d'acord, igual que totes les botes, però en comptes de tenir aquell cos abombat típic de la bota, és una bota gairebé cilíndrica. A més, està els congrenys, o sigui, els aros, els cèrcols, no són de ferro, són de fusta, igual que els congrenys que tenim a la segona planta, però en comptes d'estar en posició horitzontal, està en posició vertical. En posició vertical, cilíndrica, amb tres congrenys de fusta, que s'hi accedia a través d'una passarel·la de fusta cap a la part de sobre, des d'un replanet d'una escala, i que tenia un forat quadrat a la tapa.
És grossa, aquesta bota, com l'hem d'imaginar.
Una bota és una bota de 2,14 metres d'alçada, més o menys, aproximadament.
És gran.
I uns metro, un metro 30 i pico, un metro 40 de diàmetre. Com que les botes són irregulars, ja sabeu, doncs no són exactament circulars, però bueno, tenen aquesta mida. Tindria una capacitat aproximadament, com que és un cilindre, és més fàcil de calcular que no pas una bota, una capacitat aproximadament d'uns 2.800 litres.
Una senyora bota.
Una senyora bota. Però, al tanto, quan dius 2.800 litres, semblen molts litros de vi.
A mi sí.
Vale. I a mi també, en principi. Però llavors dius, bueno, anem a veure. Aquesta és una caseta petita, enmig de la muntanya. No tenia instal·lació elèctrica, imagineu-vos, ni aigua corrent ni res, eh? És enmig de la muntanya. I vaig pensar, aquesta zona d'on és la bota, que ara direm d'on és, diu, al segle XIX, perquè la casa té tenia una marca de 1886, no? I en aquesta època, quant de vi es consumia per persona, més o menys a la zona? Aproximadament, eh? A
partir Això està de estudiat, ho has trobat?
Sí, hi ha diverses bibliografies a la zona, però bueno, a la zona concreta potser no, però sí a la zona propera, que bueno, és paral·lelitzable, no? Entre 200 i 300 litres de vi per persona i any.
Què dius?
Déu-n'hi-do,
eh? Quina barbaritat.
Això, al final, entre el 1820-1870, aproximadament, 1850-1870 seria això.
Feien el gotet de vi
sí,
a tots els àpats.
Entre 200 i 300, perquè, home, doncs perquè l'aigua es fa molt bé molt ràpid i portava bactèries i moltes vegades es barrejava amb vi, o sigui, es bevia vi amb aigua, o perquè, bueno, simplement perquè els costums, pel fred, a l'hivern, doncs va molt bé, doncs tenia fer el gotet de vi quan tens fred, i a més no hi havia tants problemes, diguem-ne, de que els menors beguessin vi, tampoc.
I perquè no es passaven 8 hores asseguts davant d'un ordinador com
sinó
nosaltres,
que,
la
sinó
feina
que anaven
era més
avall,
física.
Era diferent. Bé, doncs si mirem això, si posem si entre 200 i 300 posem 250 litres per
Vinga.
Persona i any, vale?
Sí.
Fem un terme mig.
Maig mig.
Vale? Llavors, amb aquest consum, aquesta bota, que és 2.800 litres, per quanta gent donaria en un any? Doncs per 11 persones. O sigui, és el vi que podrien consumir 11 persones durant un any.
La família.
Si hem de pensar que aquesta bota està en una casa penjada a la muntanya, hem de pensar que seria un vi, i si només tenia aquesta bota, era vi pel consum propi de la casa, o potser d'alguns veïns, o de la comunitat més propera. 11 persones d'un any, 2.800 litres. Sí que és vi, però és el vi que es gastaven ells d'autoconsum per un any.
Fins ara no ens has dit on està aquesta caseta perduda a la muntanya amb aquesta bota.
Sí.
Ara sí, podem ja desvelar.
Sí, està al costat del riu Tastavins, amb el qual ja, que això quasi que t'obligava a anar-hi.
Clar, a mi em fa pensar en Penyarroja de Tastavins.
Exacte, Penyarroja de Tastavins, que està a la franja, a la zona del Matarranya, una zona també tradicionalment vinícola també. I que realment, doncs, doncs hem d'anar-hi. Vam preparar, ens vam documentar. A veure, és la primera vegada que l'Albert Zafra, i el nostre cap de manteniment i jo, que ja havíem estat amb els desmuntatges i els muntatges dels congrenys amb el Josep Torné, que ens assessorava.
El boter expert.
El boter expert. Nosaltres anàvem solets a fer aquesta feina sense el seu suport. I la primera vegada que havíem de desmuntar una bota de congreny vertical. Vam fer...
Com et documentes? Com et prepares?
Mira, doncs vaig mirar internet. Vaig mirar com internet, tots. Vídeos de com i informació de com es muntaven les botes troncocòniques d'aquestes verticals. Sabeu, els dipòsits troncocòniques d'allò? A veure com es muntaven. I a partir de com es munten, pues, fet l'operació inversa. D'acord? A veure com podia ser que estigués muntada, què ens podíem trobar, i sobre la hipòtesi de què ens podem trobar i com funciona la caiguda lliure i la gravetat, doncs poder trobar el sistema i adaptar-nos al terreny.
Perquè no era una opció endur-se la bota íntegra?
No, primer perquè no passava per la porta directament.
Ja no podia ni sortir de la casa.
Era un celler molt petit, semisoterrat, amb una porta petita, amb unes escales. Això ja vam demanar-ho a la propietària, que ens envies un vídeo de com era l'accés, per saber exactament què necessitàvem, si ens dàvem un transpalet o no. Però el que era segur és que sencera no la traia.
S'havia de desmuntar, sí o sí?
Home, a més, pensé que deu pesar això d'una peça de fusta de 2 metres i pico. Clar, entre l'Albert i jo, bé, som forçuts, però no tant. D'acord? I vam optar, evidentment, per l'única solució que teníem, que ens era possible, que era fer el desmuntatge. Sí, sí, vam primer, bueno, la vam haver de lligar per seguretat, amb unes corretges amb cinta, amb estrebadors d'aquests, i llavors vam anar desmuntant, vam treure primer un cèrcol, després vam treure l'altre, i vam guardar la tapa posada, i vam, el que vam fer va ser, igual que vam veure en aquell vídeo del muntatge d'aquest tipus de tines, vam fer com una creu, i vam deixar unides les dogues que formaven una creu, per dir-ho així, una al nord, una al sud, lligades, una a l'est i una a l'oest, lligades. Llavors vam anar afluixant la cinta de dalt, passant-la per sobre de entremig de la primera doga que havíem de treure, desmuntar-la, treure-la de la tapa de dalt, tornar a apretar la cinta sense que aquesta estigués apretada, afluixar la cinta de baix, treure-la del fons de baix, d'acord? I llavors tornar-la a apretar. Llavors treure aquesta doga per dalt, amb la qual, i això amb aquesta operació la vam repetir 24 vegades. Fins que van quedar només les 4 que quedaven en creu, el fons i la tapa. I llavors va ser el moment delicat de treure les... Vam lligar la tapa al sostre, a les vigues del sostre, perquè no es despengés, i llavors vam treure les 4 que quedaven, va quedar la tapa penjant, la vam desmuntar i després el fons.
Va anar bé, però podia haver anat malament, també.
Bueno, en principi, anem molt en compte amb aquestes operacions.
No,
són
vull dir
delicades,
que era la primera vegada que us trobàveu...
Sí, però bueno...
una situació així.
Però el Josep Tornés es va fer un...
Un màster.
Un màster, tenim un màster, i era molt, molt fàcil pensar... Ell què faria? No és allò, ell què faria?
Com ho faria?
I ens vam adaptar una mica al que ja ens havíem trobat. Tota la feina que han fet al museu, del muntatge i desmuntatge, tant dels congrenys com de les premses, bueno, ja ens dona una mica d'experiència.
Ja sabem
cap on pot petar la cosa, i vam prendre les mesures adequades.
I devíeu invertir unes hores, no?, perquè el procés
sí,
és delicat.
Sí, vam marxar a les 7 del matí d'aquí i vam acabar tancant portes de Cal Verger amb la bota sobre palets a les 7 de la tarda. Estem parlant que ja, només de viatge ja són 2 hores i mitja.
Vosaltres feu el viatge, aneu a la franja, però sense saber del cert encara si us endureu aquesta bota, no? Calia veure-la in situ,
sí,
tot i que teníeu fotos i vídeos.
Tenim fotos i vídeos, però teníem clar que la tipologia era molt interessant, perquè una tipologia totalment diferent de les botes típiques.
El museu
típiques.
No en té cap.
No en tenim cap d'aquest tipus. I jo no conec el lloc, no n'he vist mai enlloc una bota de fusta cilíndrica, absolutament cilíndrica. Per tant, tipològicament era interessant. Però vèiem, per exemple, que hi havia un dels cèrcols que estava a terra, que s'havia desmuntat, que estava a terra. Clar, estava en contacte directament amb el terra, no sabem quina humitat havia, fins i tot havia afectat de manera catastròfica, per dir-ho d'alguna manera, tot el que és la base, d'acord? I llavors, bueno, nosaltres ho preparem tot, anem cap allà, i llavors, quan arribem allà, decidim si ens l'emportem o no. I, evidentment, vam veure que estava en bones condicions, la fusta de roure, boníssima. Imagineu com era que la tapa, el fons, estava col·locat a sobre de la terra, però no estava a la terra directament, estava sobre dos travessers de fusta, en forma de creu, i a la vegada estaven posats aquests sobre pedres, amb la qual cosa, doncs, aïllava una mica de la humitat del terra. D'acord? I el fons estava bé, però quan vam desmuntar el fons, vam veure que el fons estava, tenia unes clavilles de fusta que les unia entre elles. Doncs el fons estava perfectament conservat i les clavilles estaven podrides.
No eren de roure?
Perquè eren de fusta de pi.
Més senzilla.
I molt, molt més tova. I, en canvi, tot i estar dintre d'aquesta fusta, es van podrir, i, en canvi, la tapa, que era de roure, no es va podrir. Bé, és una fusta molt bona. I, en canvi, el cèrcol inferior estava bastant fet malbé i aquest no el van poder recuperar. Però, bé, tenim una tipologia molt interessant de bota que ara toca restaurar i toca tornar a muntar, perquè la intenció és tornar-la a muntar i tenir-la sobre un suport que es pugui moure, que sigui fàcil de transportar, com a mínim dintre dels mateixos espais de reserva.
Per tant, a la propera visita que es faci al públic a les reserves de Vinzeu, a Cal Verger, potser es pot veure aquest procés, o la bota muntada...
Bueno, hi ha molta feina i de moment encara no és
prioritari.
No és prioritari, tenim només la Carmina sola i té molta feina a fer abans que aquesta, però sí que és una cosa que la tenim més o menys neta per sobre, la tenim marcada, evidentment, abans de desmuntar la vam haver de marcar tota per saber on anava tot, perquè cada cosa anava al seu lloc, i tenim el Lego, les instruccions del Lego les tinc. Vull dir, van fer el dibuix de les instruccions de com anava cada cosa. Llavors, en el moment en què ho puguem fer, doncs ho podrem. podem tornar-la a muntar.
Doncs més tard, més d'hora que tard, es veurà.
Esperem.
En aquestes visites
sí, sí,
a Cal Verger es veurà aquesta bota tan curiosa.
Aquesta és la idea, sí, sí. A més, al desmuntatge vam descobrir que estaven marcades les drogues, sempre estaven marcades, i les vam trobar perquè estaven a la part baixa i no les havíem vistes. I al carregar-les a la furgoneta vam veure que tenien les seves marques de boter. Aquests números romans que també estan marcats a les dogues dels congrenys que tenim a la segona planta, també és una altra vegada, tenim aquesta numeració amb números romans, adaptació lliure de números romans, perquè no són exactament com els canònics, però sí, sí, els boters utilitzaven els números romans per enumerar aquestes peces.
Aquesta operació, aquest procediment, és el que acostuma a passar quan us fan avinent una donació... Es valora, es decideix si interessa.
Convenient, si interessa, si la tipologia és d'allò, si la teniu repetida o no la teniu repetida, si és una col·lecció especial o no. El seu estat de conservació també és important, perquè no podem entrar una cosa que estigui molt mal estat dintre del museu, primera, perquè costa molt de restaurar, i segona, perquè pot contaminar la resta de peces. S'ha de ser una mica curós amb aquest aspecte. Però sí, llavors es valora, i si és d'allò, doncs endavant. I comencem a fer la documentació...
Aquí, clar, hi ha papers pel mig, no? Això
sí,
queda
sí,
legalitzat, aquesta donació.
Sí, sí, queda legalitzat, i a més, doncs també ens documentem sobre aquesta peça, la història d'aquesta peça. També preguntem a la propietat aquesta peça, en què és, qui la feia servir, tot el màxim d'informació possible sobre aquest objecte, perquè acompanyat de l'objecte fem la fitxa, i amb aquesta fitxa que quedi reflexat el màxim possible de la informació que ens pugui donar.
I això es fa independentment de si s'exposa o no?
Sí, 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 això es fan totes, s'exposi o no s'exposi.
Jordi Ferrer, gràcies per presentar-nos aquesta operació bota, molt interessant, molt interessant. Fem un cop d'ull a l'agenda. Hi ha alguna activitat que vulguis destacar d'aquests propers dies?
Sí, l'activitat familiar, per exemple, d'aquest dissabte, 25, a les 11, que és la visita dintre del marc de les activitats de l'exposició Simposi que tenim al museu. Hi ha la visita al taller de Francesc Llosa, del joier Francesc Llosa, que crec que pot ser molt interessant. És un aspecte molt curiós que molt poques vegades tenim opció de poder veure, no? I de cara amb els nens, per exemple, també pot ser una experiència diferent i que, és molt, molt i molt recomanable. I que comença, és aquest dissabte 25 a les 11 del matí, d'acord? Que es queda allà al Vinceu, davant de la capella Sant Pelegrí. I espero que pugui interessar, perquè totes aquestes treballs manuals, aquests oficis artesans, val la pena tenir-los presents.
Podeu fer la reserva a entradesvinzeum.cat.
Així mateix.
De fet, l'activitat familiar dedicada... L'activitat per adults dedicada a visitar els tallers, els obradors dels artesans, ho va petar.
Sí.
I ara el públic familiar també té aquesta oportunitat.
Sí, 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 és interessant. Dintre d'aquests visitants petits i potser surt un proper joier, un màster en joieria interessant.
Qui sap, qui sap.
Qui sap, qui sap.
Vols acabar amb una cançó?
Sí.
Aviam.
És una cançó molt intensa. És una cançó molt intensa. És molt acústica, però té una lletra molt curta, però és una lletra que et colpeix, per dir-ho així. I crec que és un final rodó.
Perfecte. Gràcies, Jordi.
Trobarem a qualsevol ciutat del món i sortirem a prendre alguna cosa. Perquè sí, amb la nit allà a sobre, i no hi haurà una puta engruna de tristesa, no ens farà cap falta. I serem nosaltres amb una llibertat ferotge, i brindarem amb l'alegria a la boca, com si la vida ens explotés a dins, infinitament joves.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. L'Ajuntament de Cunit ha posat en marxa un projecte d'asfaltat que es desenvoluparà en dues fases consecutives amb l'objectiu de millorar l'estat del vial, la seguretat viària i el confort de la circulació tant per vehicles com per vianants. El primer tram del projecte s'executarà durant aquest 2025 i comprèn el sector entre el carrer de les Sorres i el carrer Estació, i està previst que comenci aviat. Aquesta primera actuació permetrà renovar el paviment, millorar la senyalització horitzontal i garantir una circulació més fluida i segura. Alternativa per Olèrdola creu que l'error comptable és una cortina de fum. El regidor del grup municipal d'Alternativa per Olèrdola, Juan Francisco Casado, ha manifestat que la informació d'un error comptable detectat pel govern municipal en l'assignació d'una partida de 103.000 euros busca tapar que el govern no fa res a Dalmar. Casado ha manifestat que el govern ja era coneixedor d'aquest error en la reunió de comissió de comptes del 15 de setembre, però no ho va informar. També ha afegit que des del 2009, data en què Unilan va fer aquest ingrés a l'Ajuntament, han passat 16 anys, 36 polítics i uns quants tècnics i administratius. I en aquest període ni govern ni oposició van detectar l'errada comptable que ara ha aflorat. Des d'Alternativa per Olèrdola s'ha insistit en assenyalar que en estar lliure de concessió la zona esportiva de Dalmar s'ha perdut una oportunitat única per fer una reforma integral de la zona esportiva amb un local social nou. El proper dimarts 28 d'octubre se celebrarà una nova campanya de donació de sang a Avinyonet. El Banc de Sang fa una crida a participar-hi, ja que les reserves actuals són més baixes que del que és habitual en aquesta època de l'any. La donació tindrà lloc al consultori mèdic, situat a la plaça de la Vila 1 d'Avinyó Nou, de 5 a 2 quarts de 9 del vespre. Les persones interessades poden reservar hora al web www.bancsang.net. Omega One Students és un documental que explora la relació dels éssers humans amb el moviment i que s'endinsa en l'estudi de la consciència. És el nou documental de Ramon Tort, que arriba al festival Inèdit. Diverses veus autoritzades reflexionen sobre la naturalesa humana en totes les seves manifestacions, també sobre l'origen i el final de la nostra existència. A través del ball, l'art, el pensament, l'obra proposa un viatge pel cosmos de la mà de l'Omega i el Beta, dos personatges misteriosos que es van descobrint al llarg de la pel·lícula. Produït per Inèdit Films, el film va obtenir a principis de setembre l'Excellent Award del Festival Internacional de Documentals de Seul. També ha estat seleccionat en festivals internacionals com el de Portobello, a Anglaterra, o Parma, a Itàlia. Dins el Festival de Cinema Documental Musical de Barcelona Inèdit, que se celebra del 23 d'octubre al 2 de novembre, la pel·lícula es podrà veure aquest divendres a les 6 de la tarda a la sala 3 dels Cinemes Aribau. Serà en una sessió especial amb la presència de part de l'equip, amb Ramon Tort, director del film, al capdavant.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Obrim l'agenda al detall anant fins a Torrelles de Foix perquè aquest cap de setmana s'hi celebra el Festival Clàunic i la Fira d'Artesania. Raimon de Cara, de Canal 20, parla amb protagonistes per saber com treure tot el suc a aquesta atractiva proposta.
Una de les activitats ben rellevants que s'ha programat aquest cap de setmana a l'Alt Penedès és una nova edició del Festival Clàunic i de la Fira d'Artesania de Torrelles de Foix. Per saber-ne més coses, tots els detalls, per poder viure amb intensitat aquesta proposta ben rellevant que ens arriba de Torrelles, conversem amb la regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Torrelles, la Lídia Dobles. Lídia Dobles, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Un d'aquests caps de setmana, segurament dels caps de setmana en l'àmbit festiu de promoció econòmica, dels més rellevants que viu durant l'any Torrelles de Foix.
Sí, sí, és un dels actes més grans que tenim al municipi i que vivim amb més intensitat.
Enguany hem de dir que amb un canvi d'enfocament de la voluntat de recuperar orígens i el format inicial del Clàunic.
Sí, aquest any tornem als orígens del Festival Clàunic, la Fira Artesana, ja que l'any passat vam voler-hi donar un tomb i portar concerts més grans, però vam veure que no ens funcionava i hem tornat als orígens de tots els espectacles al carrer, màgia, teatre, a veure si així li donem un enfoc més gran a la comarca.
Per tant, no hi haurà concerts, propostes de gran format. Això no vol dir que no s'acabin programant al llarg de l'any a Torrelles.
Exacte. L'any passat vam apostar per fer un festival a la primavera, ens va funcionar molt bé i el volem deixar com a l'agenda del municipi també.
I el que no canvia és el maridatge Conviure, Clòmnic i Fira d'Artesania.
Exacte. Aquest any li hem volgut donar també un tomb a la Fira Artesana, ja que els últims anys anava una mica a la baixa, i aquest any també tindrem oficis dins la Fira Artesania. I a part, també el diumenge, que és una novetat, tindrem un escudeller amb una gran, per 300 persones a barca. El diumenge al matí estarà fent l'escudella a peu de plaça, tot durant tot el matí, i al migdia es repartirà l'escudella.
Per tant, moltes propostes, moltes activitats, espectacles de circ, màgia, humor, música. Des d'aquest divendres, si et sembla, repassem l'agenda aquest mateix divendres, el sí. Primer dia de propostes. Què és el que heu preparat?
Mira, aquest any començarem amb el primer correfoc infantil que organitzen els Diables Petits de Torrelles de Foix. Venen 5 colles convidades. Començarem per aquest acte de foc. I de seguidament, quan acabin els menuts, ja tenim un concert a peu de plaça. Són concerts a peu de carrer, no són en gran format. Són concerts petits, amb un escenari petitó, i començarem així. I pel divendres crec que ja n'hi ha suficient.
Sí, perquè dissabte, vaja, és un no parar.
Sí, dissabte, la veritat, que tenim molts espectacles. Hem volgut afegir més espectacles, ja que sempre el plat fort del Clòmnic era el teatre, el Casal, que fèiem un teatre amb monòlegs i molt coneguts. Aquest any tenim el Casal en obres i no podem fer res dins. I llavors, què hem fet? Pues més espectacles de carrer.
Amb aquesta convivència de l'arrel popular, per exemple, hi ha Cercavila, això no falta, tampoc.
Això no falta. El dissabte al matí comencem amb la inauguració, que ens ve la presidenta de la Diputació de Barcelona a inaugurar la fira, i després tots els ballets del municipi fan la tradicional Cercavila.
Després hi ha activitats d'aeris, sobre rodes...
Correcte. I després venen els aeris a vertical, que és d'aquí Vilafranca del Penedès. Normalment apostem per als artistes del territori i començarem amb elles. Després de la Cercavila ja comencem amb un espectacle d'aeris.
I per la tarda a la plaça del Casal, sobre rodes.
Sobre rodes, exacte. El dissabte a les 5:15 ja comencem amb els espectacles, un darrere l'altre. És un no per això.
És el que...
Tenim sobre rodes, sí. I aquest any també hem apostat, que és una novetat que l'any passat ho vam voler provar i va funcionar, amb els espectacles itinerants. Aquest any en tenim 3 o 4 d'espectacles itinerants que aniran donant tons per tot el recinte firal.
I la música no hi falta, també. Heu anat esquitxant al llarg de la programació doncs, propostes atractives de proximitat, en algun cas, de grups coneguts del territori per també enriquir aquest Clòmnic.
Exacte, sí. Tant dissabte tenim 2 concerts a petit format i diumenge també acabem la cloenda, vaja, és amb un altre concert.
A la plaça Lluís Companys, a 3:15 del vespre, el jazz grup de Xavi Díaz, i sí. Després també hi ha l'actuació del grup Zenit, no? També a la mateixa plaça Lluís Companys.
A la mateixa plaça Lluís Companys, sí. Aquest any també hem apostat, que no ho havíem implementat gaire, tindrem espectacles de màgia i hem apostat molt per els espectacles en femení. Tenim 3 o 4 espectacles que és completament de dones.
El mateix dissabte a la nit, amb les Niñas del Mago.
Correcte.
Amb l'espectacle Imagina2. Déu-n'hi-do, moltes coses, per tant, per gaudir el dissabte, però, sí. Caram, el diumenge també, Déu-n'hi-do, l'activitat que es concentra al Clòmnic i a la Fira d'Artesania.
Sí, diumenge al matí el tenim bastant ple. Tornem a fer, que és la tercera edició de la trobada de cotxes clàssics. Després també es fa l'ofrena, com cada any, l'ofrena d'aliments, que després els aliments aquests van a Càritas. Totes les entitats del municipi participen. Això és implementat sempre i participa tothom del municipi, no només entitats. Tothom que vulgui participar és benvingut. Després també tenim, ja és la 5a edició de la desfilada de gossos en adopció, i després ja comencem amb tot un altre cop ple d'espectacles.
itinerants en molts casos, també, com apuntaves.
Exacte, exacte. Itinerants per donar més vida a tot el recinte, perquè si no sempre ens quedem en un recinte i vulguis o no, clar, hi ha molta més cosa a tot el clownic. I llavors, mira, els itinerants et donen el joc de poder anar d'una plaça a una altra, amunt i avall, llavors la gent ho pot visitar tot.
A un quart d'una al migdia, a la carretera Pontons, la companyia Sifó oferirà A Pas de Pallassa.
A Pas de Pallassa, una altra aposta femenina.
I també hi ha màgia itinerant, com apuntàvem.
Correcte.
I ja pel vespre tarda, un concert.
Bueno, et falta al migdia, tenim, sí? Red Wind Cabaret, que són la Sidral Bruce Band, d'aquí de Sant Quintí, que també són d'aquí de la comarca. I així tanquem el migdia. Al migdia, amb el vermut, acabarem amb la Sidral.
I ja per la tarda, doncs, Disco Chicks.
I per la tarda, no? Ja tenim el clàssic espectacle infantil.
A les 6, el petit Maginga. Màgia itinerant, sí, de nou, que... per la tarda.
Festeu,
com comentaves, per la màgia. I concerts, no? A les 7, a la plaça Lluís Companys, amb The Rugis.
Sí, i aquí és la cloenda. Acabem amb aquest concert, tot aquest cap de setmana ple d'activitats.
Hi haurà també coca amb xocolata i la cloenda, com apuntàvem, a les 8 a la plaça Lluís Companys. Moltes coses, també hem de recordar-ho, que reforceu, no us oblideu, de la vessant solidària que sempre ha mantingut el Festival Clownic.
Exacte, aquest any, com sempre, tornem a recaudar diners pel càncer infantil a través de Fil i Agulla, que aquesta entitat tot ho dona a Sant Joan de Déu. I aquest any apostem, com sempre, fem el tradicional sorteig, i aquest any hem implementat unes gorres, que tota la recaudació seran per Sant Joan de Déu.
I també per destacar-ho, si una família planifica, doncs, passar el dia, un dels dos dies, dissabte o diumenge, o dissabte i diumenge, a Torrelles de Foix, que sàpiga que tindrà, a part d'aquesta proposta molt atractiva d'activitats, d'espectacles, espai gastronòmic.
Correcte. Sí, això no falta. A l'espai, i és el que acostuma a funcionar més, tenim un espai de 8 food trucks i 4 cerveses artesanes.
I si això és possible, aquesta quantitat, aquesta energia es posa a disposició de la promoció del municipi, és gràcies a l'impuls de l'Ajuntament de Torrelles de Foix, però també amb la col·laboració d'entitats i de molt veïnatge que s'arremanga.
Exacte, totes les entitats participen, entitats, veïns, tots posen el seu espai per demostrar el que fan dia a dia, i la veritat que la gent del municipi sempre molt agraïda, sempre ens ajuden en tot. També hem de dir que rebem molta ajuda de la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal, la Generalitat, sí, també totes les institucions també ens ajuden.
Aquest any ho hem assenyalat, algun dels actes que s'havien fet en les darreres edicions del Clownic no es poden fer, entre altres coses perquè no hi ha l'espai per fer-ho. Per tant, tot és gratuït.
Tot gratuït, no hi ha res de pagament. Només si vols anar a les food trucks i anar a sopar, això sí, però la resta és tot gratuït.
Hi ha una estimació de persones que poden acabar passant per aquesta edició del 2025 del Clownic?
Esperem, si el temps ens convida. Normalment els altres anys hem tingut més de 3.000 visitants.
Caram,
cada dia, eh? O sigui, si sumes, en total són molts visitants per un poble petit com Torrelles.
Que això també posa a prova els serveis del municipi.
Exacte, sí, perquè inclús brigada, neteja, tots els treballadors de l'Ajuntament col·laboren i participen durant tot el cap de setmana. Tots estem al peu del canó.
Doncs volíem deixar-ne constància, apropar-nos a aquesta nova edició, la d'aquest 2025 del Festival Clownic i d'aquesta fira artesana que es viu aquest cap de setmana a Torrelles de Foix. Lídia Doble, regidora de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Torrelles, gràcies per explicar-ho, enhorabona per la feina feta i que vagi molt bé aquest cap de setmana.
Doncs moltes gràcies, esperem que vingueu a visitar-nos.
Fins la propera, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, adeu.
La gent del detall ens porta ara cap a l'hotel Boutique de la Font de la Canya, a Avinyonet, on aquest divendres a la tarda la sadorninenca Marta Castellví farà el concert presentació del seu nou disc, La pell dels altres. Ens ho explica el nostre company Miquel Cuenca.
Des de Ràdio Sant Sadurní, el que farem avui en la secció de l'agenda al detall és parlar de música, perquè aquest divendres a les 8 del vespre a l'Hotel Boutique de la Font de la Canya, la sadurninenca Marta Castellví presentarà el seu primer disc, o millor dit, Marta, l'acte de divendres serà el concert de presentació, no? Bon dia.
Sí, molt bon dia. Sí, serà el dia, serà l'acte per presentar aquest disc, aquest nou projecte que de fet és el primer, no, que faig així amb aquesta solidesa, no, de fer tot un disc i tot un projecte al darrere. Serà un dia que m'acompanyaran, doncs, molta gent que m'estimo, vindran també, formaran part, no, d'aquesta banda, doncs, músics d'aquí de la comarca, i serà el dia, doncs, que posarem una mica en escena tota aquesta feina que hem fet.
Queda poc temps, no sé com van una miqueta els nervis o si són més ganes que nervis perquè arribi el dia.
Doncs mira, els nervis malament. Jo sóc una persona molt nerviosa, tinc l'aparença de ser molt tranquil·la, però els nervis van per dins, i t'he de dir que aquests dies previs, no, aquesta última setmana, és potser el pitjor de que veus que falten últims detalls, que falten cosetes, i també sé que el divendres, no, doncs ja serà el dia en què la feina estarà feta, no? Que ja estarà tota la carn a la graella, que es diu, i llavors ja crec que em podré relaxar, però aquests dies previs els nervis són molt presents.
Entenc també que estar amb els teus et pot arribar a relaxar en el moment de...
O no, o no, perquè a vegades quan coneixes la gent encara fa més impressió, no? Però sí, jo crec que al començament serà una mica així, no? Que hi haurà aquest punt de nervis, però després ja... Ja ens deixarem anar i ens relaxarem, i al final també fent música, no, és que és el que a mi m'agrada, no, el que a mi m'agrada fer, doncs ja ets tu mateixa, no, dalt de l'escenari, llavors ja és molt més fàcil.
L'anunci el vas fer a l'estiu, un post també a les xarxes on comentaves que mai t'havies imaginat que gravaries un disc, però a la vegada també que fos tan complicat, entenc, per la teva banda. No sé com ha estat el procés de fer-lo.
En realitat ha estat un procés llarg, perquè jo vaig començar a gravar al maig de l'any passat, del 2024, i no anava amb la idea de fer un disc. Jo vaig començar a gravar, vaig tornar a cantar després de molt de temps, i ara feia com uns 10 anys o així que no feia res de música, n'havia fet, i això, no, l'any passat vaig dir, bueno, anem a endreçar una mica aquestes cançons, aquests temes propis, i d'aquesta primera idea es va acabar, doncs, de formar, no, aquest projecte més sòlid i més ferm, d'acabar fent tot un disc. I clar, com que jo no anava amb aquesta idea i tampoc ho havia fet mai, a la que t'hi poses te n'adones de la feina que és, dels recursos també que necessites per tirar-ho endavant, de la dedicació, tant a nivell emocional, no, també, perquè al final expliques... Jo, almenys en el meu cas, amb les cançons explico coses que a mi m'han passat, i ha sigut, doncs, un procés no difícil, potser sí que ho vaig qualificar així en el seu moment, però que és intens. Que és intens, que són moltes hores, que són moltes coses a tenir en compte. Necessites també bons professionals al teu costat que t'ajudin, que et guiïn, de producció, de masterització, tècnics, i això també he de dir que he tingut la sort de tenir-ho, i és molt.
No ho hem comentat, però ho direm ara, el nom del disc és La pell dels altres. No sé com el definiries una mica, i de què consta també de nivell de cançons.
Al final és... Quan em pregunten pel gènere, se'm fa una mica estrany, però jo ho definiria com música d'autor, d'autora en aquest cas, perquè al final són les meves cançons, i jo canto i interpreto el que he escrit. El nom una mica del disc va una mica en sintonia amb això, no? De que les cançons parlen de coses que jo he viscut, de coses que jo interpreto, no, a la meva manera, de la vida, del món i del nostre entorn, i al final també són històries que jo he viscut, no, que jo he compartit amb altra gent, i d'aquí una mica aquest nom del disc, i també no em passa per alt, no?, aquesta idea de que en el món en el qual vivim potser ens convé una mica més posar-nos a la pell dels altres, posar-nos al lloc dels altres, que en realitat no estem tan lluny, no som tan diferents, que ens emocionen les mateixes coses, i aquesta idea m'encaixava molt, no?, amb aquesta proposta de fer un disc, de compartir-lo, i una mica el nom neix d'aquí.
M'has comentat que són cançons d'autor. Entenc també que és més fàcil no col·locar-te en un estil concret, sinó que a partir de vivències teves o també, no?, del teu nucli proper, és més fàcil i pots anar més lliure en crear les teves cançons,
sí,
o el teu contingut.
Això també m'ha passat, que quan dius és cançó d'autor, la gent s'imagina una veu i una guitarra acústica, o una veu i un piano o un teclat, i tampoc és això, eh? Perquè al final les cançons estan molt arranjades. Aquí el productor ha fet molt bona feina, que és l'Oriol Mula, i ell li ha fet com un vestit nou a les cançons, i el so és bastant modern, bastant actual, i hi ha molta d'aquesta nova tecnologia, diríem, que sona en el disc, i que, de fet, el dia del concert es veurà, no?, que la banda té molta presència, que la música té molta presència, i que el fet aquest de ser música d'autor és una idea perquè la gent es ho pugui... no tenir una idea mínima abans d'escoltar-ho, però si han pogut sentir el single també ja ho han vist, que no estem parlant de només una veu i una música així de fons, sinó que la cosa té presència.
Amb la teva veu no sé quins són els instruments que t'acompanyaran o que has volgut incorporar per tal de fer les teves peces.
Doncs mira, a la banda seran quatre. Hi haurà l'Oriol Mula, que ell porta tot el llançament de les seqüències, teclats, sintes, també farà guitarra acústica en segons quins temes. A la guitarra elèctrica hi haurà el Víctor Nin, que també era una de les persones que tenia bastant clar que volia que formés part de tot això. Al baix elèctric i també als sintes més greus hi haurà la Chiara Gianni, que ella és una baixista de Gelida, també d'aquí al costat. I llavors percussió, bateria, que hi haurà el Ramon Castellví, que és el meu germà, i que també era una persona que també tenia bastant clar que si tirava endavant tot això, ell hi havia de ser.
Pel que veig, tot també genera una mica de proximitat, no?
Sí, això també estava claríssim. Al final, aquí a casa, al territori, tenim molts bons músics, molt bons professionals, i... quan fas una cosa així, doncs sempre et vols envoltar dels millors, no? I jo insisteixo en aquesta idea de que jo he tingut la sort de poder envoltar-me i també poder aprendre, perquè al final, com et deia al principi, jo fa molt de temps que no feia res de música ni res de música en directe, i clar, tota aquesta gent estan molt bregats, són mercenaris, no?, de l'ofici, i fer-ho amb ells ha sigut molt fàcil.
Perquè quin pot arribar a ser el punt d'inflexió del qual decideixes atrevir-te o llançar-te en aquest món, en el sentit de crear un disc? Perquè entenc que són bastantes, un parell de peces, no?
Sí, de cançons en el disc en són 8, i el moment d'inflexió, al final hi ha coses que les portes estan endins, que intentar fugir d'això no te n'acabes en sortint, no? Jo un dia vaig llegir un llibre de la Gemma Ventura Ferrer que deia que allò de que t'escapes és allò on tornaràs. I a mi això em va ressonar molt, perquè jo feia molt de temps que no feia res de música, gairebé els mateixos anys que fa que estic en política, no? Jo vaig prendre una decisió i era com que una cosa anava excloent una mica l'altra. Però, clar, arriba un moment que quan portes tant de temps sense fer allò que t'agrada fer, una mica és com el propi cos, no?, que t'acaba dient, bueno, fins aquí anem a fer alguna cosa. I això... També hi ha gent que em pregunta, això és un principi o és un final? O sigui, el divendres serà el final de tot aquest procés del disc o serà el principi d'alguna altra cosa? La veritat és que no ho sé. Jo, de moment, tinc la meta fixada amb el dia 24, amb gaudir-ho, amb compartir-ho amb la gent que vingui, i res més, la veritat.
Doncs ens quedem amb aquest recordatori, Marta, aquest divendres, dia 24, a les 8 del vespre, a l'hotel Botic de la Font de la Canya.
Sí.
Ja per acabar, de forma ràpida, per la gent que ens està escoltant, com definiries el teu nou disc, en poques paraules?
Doncs és música feta des de l'emoció, feta des del cor i amb molta veritat.
Doncs aquestes són les paraules de Marta Castellví, que estrena disc aquest divendres, com comentava. Moltes gràcies, Marta, per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Estem a punt de posar el punt i seguit aquest dimecres, punt final el dimecres, punt i seguit al Penedès en xarxa, perquè demà ens retrobem de 9 a 12 amb l'economia i empresa, amb un parell de propostes de cap de setmana, la trobada bastonera de Sant Sadurní o la baixada de bruixes a Santa Oliva. També farem tertúlia literària i acabarem coneixent dones del sector vitivinícola a l'Empel. Obrirem aquestes 3 hores de ràdio amb l'agenda cultural per al cap de setmana, un imperdible per treure al màxim el suc a les propostes que tenim arreu de l'Alt i el Baix Penedès. I amb aquest Eye in the Sky d'Alan Parsons ens acomiadem. Fins demà. I am the maker.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.